Us deia que aquesta setmana arrenca la campanya electoral per a aquestes eleccions del dia 23 de juliol. Des de ja fa dies, des d'Esquerra Republicana, s'està demanant el vot en aquestes eleccions per tal d'evitar un possible govern del Partit Popular en Vox. També diuen des d'Esquerra per obligar el PSOE a sumar, a fer concessions amb Catalunya i per tal de poder reeditar un nou govern. Aquest és el missatge que s'està llançant darrerament. L'independentisme afronta també un repte, ho explicàvem ara a l'informatiu, que és el d'aconseguir mobilitzar els seus votants, que no hi hagi abstencionisme, especialment en el cas d'Esquerra. Vam veure el que passava en aquestes últimes eleccions municipals que hi ha hagut aquí a casa nostra. Qui estarà a la llista electoral d'Esquerra, en la posició número 2, en aquest cas per Barcelona, és la Teresa Jordà, que ha canviat el govern català per intentar aconseguir un bon resultat a Esquerra al Congrés dels Diputats i per tornar a ella, en aquest cas, a ser diputada al Congrés. Teresa Jordà, com està? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Marc.
Dèiem que aquests dies Esquerra Republicana té molts reptes damunt de la taula per encarar aquestes eleccions, aquestes eleccions generals del pròxim dia 23 de juliol. Deia segurament un dels principals reptes, senyora Jordà, és evitar que els electors es quedin a casa.
Home, doncs sí, entre molts altres, l'abstenció nosaltres entenem que no pot ser en cap cas la resposta, la resposta col·lectiva a l'independentisme, en aquest cas el proper 23 de juliol. És evident que l'Estat sempre prefereix no comptar-nos perquè, evidentment, el que volen és esborrar-nos del mapa. I quan dic l'Estat, parlo de la dreta més ultraconservadora, però també parlo del Partit Socialista, no? I nosaltres el que hem d'explicar al món és que no estem vençuts. Aleshores, contra un Estat que ens vol invisibles, el que hem de fer és mobilitzar-nos i la manera de mobilitzar-nos és, evidentment, comptar-nos. Sempre que hi ha comicis electorals, sempre que hi ha eleccions, l'independentisme hem de ser-hi i les hem de guanyar i, evidentment, preparar-nos per un nou embat quan estiguem forts i valents, tornar-ho a intentar i aquesta vegada guanyar.
Quina és la seva proposta per mobilitzar l'electorat, senyora Jordà? Ho dic perquè en les darreres eleccions generals Esquerra tenia una aposta, una proposta molt clara, que era la necessitat que hi hagués la famosa taula de diàleg, no? I que havia de ser l'escenari en el qual començar a treballar per revertir els efectes de la repressió. En aquestes eleccions del 23 de juliol, quin és el seu principal reclam mobilitzador per al seu electorat?
Bé, d'entrada, diversos. El primer és que, evidentment, l'escenari és un escenari convuls on, sens dubte, la dreta desacomplexada, deixa-m'ho dir així, del PP i Vox, doncs amenacen a tornar a atacar Catalunya i posar en perill tot allò que som. De fet, el neofranquisme pot tornar a governar les nostres vides. I toca defensar Catalunya, Toca defensar Catalunya perquè ens hi va tot. Ens hi va la llengua, ens hi va la cultura, ens hi va el model de l'escola catalana, ens hi van els drets de les dones, ens hi va la sanitat pública. Nosaltres som aquells que complim, que ens arremanguem i que treballem. De fet, hem fet el que vam dir que faríem fa 4 anys. Fa 4 anys Esquerra Republicana va aconseguir imposar, si em permeteu, el marc del debat, Perquè sempre és important per conquerir el poder polític ben entès, conquerir abans el poder cultural. Per què dic això? Perquè vam fer seure el PSOE, hem fet seure el PSOE per abordar el conflicte polític. I també canviar el marc cultural, perquè és vital canviar aquest marc. En quin sentit? Home, doncs, fixeu-vos, l'Estat espanyol, per ells, el marc era un conflicte intern, un problema de convivència, i no. Nosaltres fem seure el PSOE perquè reconegui al món que hi ha un conflicte polític entre Catalunya i Espanya. A banda, òbviament, no només això, negociant, doncs, hem aconseguit moltíssimes coses, des de la llei d'habitatge que frena l'augment abusiu dels preus dels lloguers, posant aquests topalls a les àrees declarades tensionades. Hem negociat la millora de les pensions, apujant-la segons l'IPC, hem negociat i hem defensat la igualtat per protegir el dret de les persones trans, hem protegit el català a les escoles i a les plataformes, de fet hem assegurat la immersió lingüística i de fet hem fet possible que continguts en català siguin presents a les plataformes audiovisuals, amb la llei de l'audiovisual. Jo crec que aquestes eleccions, a banda de combatre aquest estat que ens vol aniquilats, perquè no oblidem, sempre parlem d'aquest sector PP-Vox, però tenim l'altre sector, que se l'ha d'obligar sempre. És a dir, el PSOE, si baixa les enquestes, bàsicament és perquè l'independentisme l'ha assegut en una taula i ha hagut de donar concessions, evidentment, perquè la frase que sempre repeteix el Gabriel Rufián del PSOE se l'obliga, és així. De fet, com ara, com en aquest protocol que avui signem, que també l'obliguem, sense cap mena de dubte, a que se'ns paguin aquests 900 i escaig milions d'euros per infraestructures, que això també era un dels molts pactes que hi havia en el pressupost.
Sí.
És a dir, hem de ser capaços d'aturar aquest feixisme, perquè ens hi va molt, repeteixo, que el neofranquisme pot governar les nostres vides, però també moltes esperances. Crec que si l'independentisme en general fa un molt bon resultat, demostra que hi som, i allà tindrem molta força, òbviament, per continuar el nostre horitzó, que no és altre que aconseguir l'alliberament nacional.
El que passa que fins a quin punt se'ls pot apretar si entenc que l'escenari és que en cap cas Esquerra Republicana es plantejaria de no investir Pedro Sánchez si els seus vots són necessaris per evitar que Vox i Partit Popular estiguin al capdavant del govern espanyol?
Clar, veurem com queda l'aritmètica al Congrés dels Diputats, si posem una... És a dir, nosaltres no tenim cap mena de dubte, perquè ja ha passat, és a dir, hi ha coses que no són novetats, ja han passat,
sí.
En un moment donat el PSOE, per no haver de caure, no? Depèn del resultat, a les mans del republicanisme català o de l'independentisme català i basc, és molt possible que pacti amb el Partit Popular. Això pot passar. Aleshores, nosaltres som aquells que hem de tenir un molt bon resultat a Catalunya i hem de tenir aquell punt en l'aritmètica parlamentària perquè al final el PSOE, si és el cas, hagi de decidir entre Catalunya o Vox, entre Catalunya i l'extrema dreta, o salva el PP per no caure en mans del feixisme, o, evidentment, pacta i negocia amb l'independentisme català. I aquí, en aquesta negociació, hem de ser capaços, plegats, perquè crec que és molt important plegats, perquè, evidentment, és quan tenim més força. De fet, no conec cap projecte polític, no? I l'independentisme menys, doncs que no vulgui ser més, que no vulgui tenir més força. Crec que aquí tenim una oportunitat ingent per forçar i defensar, en aquest cas, Catalunya. Perquè a Catalunya tenim, evidentment, molts dèficits a banda d'aquest anhel que, òbviament, portem a Madrid, que és el d'aconseguir la República Catalana.
Aquest plegats fa referència a Junts?
Fa referència a Junts, faig referència a la CUP, faig referència a l'independentisme basc, faig referència als demòcrates que creiem en el dret a l'autodeterminació, que creiem en la justícia social i que el que volem és millorar la vida dels nostres ciutadans de veritat, i que no estem sotmesos en aquests poders fàctics, com és el cas doncs, de l'estatus quo i d'aquest règim del 78.
Deia, la campanya electoral arrencarà aquesta setmana. Fa uns dies, en Pere Aragonès, en referència a Junts per Catalunya, no, parlava de la possibilitat que hi hagués un programa compartit, no, o alguna línia d'actuació conjunta de l'independentisme. Quan coneguem el detall dels programes electorals, s'hi veurà aquesta línia unitària de l'independentisme, senyora Jordà?
El diàleg és bàsic. Si no som capaços d'establir un bon diàleg i una bona estratègia entre nosaltres, és difícil establir-la, permetem-ho dir així, amb l'enemic. És a dir, nosaltres a Madrid hem fet molta feina aquests 4 anys, moltíssima feina. És evident que moltes vegades els altres, l'enemic, ha intentat imposar el seu marc. Per això abans et parlava dels marcs, perquè crec que són vitals. Ells continuen amb aquest conflicte intern dels catalans, que s'han dividit. Al final això només era un problema de convivència, no, això és un problema polític. Un problema polític molt important. Si nosaltres, la força de l'independentisme en aquest país, no som capaços de fer un front comú, no ens en sortirem. Primera, perquè jo crec que és manifest, i crec que es va veure també en les eleccions municipals, crea desafecció. El que volem fer és molt gran, però és bàsic, és imprescindible que siguem un mur de contenció.
Però avui en quin punt estem? En quin punt estem, senyor? La campanya electoral comença dijous. Els programes electorals dijous han d'estar clars. En els programes electorals, a dia d'avui, hi haurà unitat independentista en alguna cosa?
Espero i desitjo. Nosaltres estem oberts, com ja ho estàvem i ho hem estat sempre. Nosaltres ho diem. Nosaltres anem a Madrid
N'heu
a
parlat ja o
defensar
no?
els interessos de Catalunya. Jo personalment n'he parlat, diguéssim, entre passadissos per entendre'ns, i evidentment jo crec que tothom veu que és evident que ens anem de sortir en aquest sentit. Veurem què passa quan veiem l'aritmètica parlamentària, doncs haurem de ser capaços d'entendre'ns. Defensar Catalunya entenc que és, evidentment, que els interessos dels catalans i catalanes passin per davant, que no se'ns lamini la llengua, l'escola catalana, tenir més diners per infraestructures, com hem demostrat ara, fer uns bons acords en aquest sentit, i, evidentment, el dret a l'autodeterminació del poble de Catalunya. Evidentment, això està evidentment per davant. La CUP, en aquest sentit, ja ha fet alguna manifestació i ens posarem d'acord, n'estic convençuda, perquè no en tenim una altra, no en tenim una altra. És a dir, ja potser ha passat a la història el temps dels retrets entre nosaltres. És absolutament absurd que entre independentistes ens fem mal quan el que tenim davant és molt i molt perillós, perquè ens hi va tot allò que som.
Que en les darreres eleccions municipals Esquerra va perdre 300.000 vots. La lectura política que en fa la Teresa Jordà d'aquests 300.000 vots que no van sortir, amb què té més a veure? Amb aquesta picabaralla que hi ha hagut els darrers mesos dins del propi independentisme, o amb l'estratègia que heu seguit des d'Esquerra de negociació amb el PSOE? Vostè abans feia un repàs d'algunes de les coses que entén que Esquerra Republicana ha aconseguit els darrers mesos, però en canvi el darrer resultat electoral d'Esquerra no va ser bo.
No va ser un bon resultat. És evident que l'escenari del 2019 era un escenari molt concret, però els resultats de les eleccions municipals, més enllà de la idiosincràsia de cada un dels municipis i de les realitats de cada ciutat, que evidentment també en aquest sentit cadascuna té la seva, però és evident que el resultat és el que és i nosaltres n'hem pres nota, n'hem fet lectura, i jo personalment penso que té molt a veure, perquè no va anar bé a cap dels partits independentistes. No va anar bé a cap dels partits independentistes. Crec que és un crit d'alerta, no? I si en aquests moments hi ha algun col·lectiu, per petit que sigui, que demana o que clama l'abstenció, és evident que alguna cosa passa, i crec que n'hem de prendre nota. Esquerra Republicana ho ha fet, vull pensar que els companys de Junts per Catalunya i de la candidatura d'Unitat Popular també, i és evident que se'ns demana, si us plau, anem a la una, ni que sigui amb tres coses concretes. De fet, anem a Madrid, anem al Congrés dels Diputats, on allà, malauradament, decideixen com governen les nostres vides. Ho acaben decidint. Jo vaig, abans feies l'apunt, no?, de que doncs, fa unes setmanes tenia l'honor de ser consellera del govern del país, i evidentment et pots imaginar que cada vegada que legislen, que cada vegada que toquen alguna cosa, ens afecta directament a Catalunya. I quan dic a Catalunya, vull dir als ciutadans i ciutadanes. Et podria posar mil exemples de coses que afecten directament a la nostra pagesia, o coses que afecten directament en qualsevol política, ja sigui política de residus, ja sigui una política de qualitat de l'aire, ens afecta tot. És evident que hem de ser-hi i que hem de tenir força. Això per un cantó. Aleshores, la meva percepció, sens dubte, és que hi ha un clam i un missatge. L'estratègia d'Esquerra Republicana, no sé si es posa en dubte o no es posa en dubte, però les eleccions del 19, en què Esquerra Republicana treu un bon resultat i guanya les eleccions, nosaltres complim amb allò que vam dir. Jo recordo a la perfecció com el poble de Catalunya reclamava diàleg. Me'n recordo perfectament aquelles manifestacions, val a dir, massives, on jo ja era consellera del govern Torra, en aquest sentit, i reclamava el sí que en tol. Això és el que vam fer seure el govern espanyol. Que era difícil, que és molt difícil, sí, ho sabem, però el món ens mira, la comunitat internacional també. Hi ha un reconeixement explícit que hi ha un conflicte polític entre Catalunya i Espanya. Això és una gran victòria? No, és evidentment un pas. Evidentment, és un pas. Ah. Aquesta estratègia no funciona, fem-ne una altra, però aquesta esgotem-la, perquè crec que és extremadament necessari que se'ns miri, que nosaltres som aquells que dialoguem i els que parlem. I el que no pot ser és que llavors tinguem companys, i en aquest sentit no parlo pel món independentista, sinó pel PSC o inclús pels comuns, que sempre els tenim a l'altre cantó de la taula quan es tracta de defensar Catalunya. Crec que el marc és la defensa de Catalunya. I aquí els partits independentistes, sens dubte, ens hi hem de trobar. És que no té cap mena de sentit que no hi siguem.
La defensa del català creu que ha de ser un eix vertebrador d'aquesta legislatura que comença, veient el que ha passat, per exemple, amb els acords entre el Partit Popular i Vox a les Balears o a la Comunitat Valenciana, a València, sense anar més lluny?
Absolutament, absolutament. Ens hem de blindar en tots aquests sentits a l'escola en català.
I
un
en
tema
aquest sentit
clau.
Creu que s'ha de fer una crida o que es pot comptar amb els comuns i amb el PSC, en línia justament amb el que m'estava dient ara. El PSC i els comuns...
Vull pensar que sí, eh? De fet, al Parlament de Catalunya vam trobar aquest acord. Sens dubte, el que representa la llengua com una eina de cohesió social al nostre país, crec que està fora de dubte, i vull pensar que el PSC i en Comú Podem ho té clar.
I el PSOE?
Nosaltres ho farem... No. No, el PSOE no. I aquest és el perill, també, eh? És a dir, al final parlem de l'estat espanyol, eh? És obvi que una cosa és el feixisme, no? I és aquest neofranquisme, si em permeteu, i l'altra doncs, és la dreta extrema, per entendre'ns, que és el Partit Popular, que no té cap mena de mania en pactar amb el feixisme, i l'altra cosa és el PSOE. Però, malgrat tot és l'estat espanyol, i l'estat espanyol es posa d'acord molt ràpidament quan es tracta de Catalunya. Molt ràpidament. Uns ho faran amb més finura, uns ho faran amb menys, però es posen extremadament d'acord. Aleshores, l'independentisme, sens dubte, com una sola dona, i trobant aliances que crec que en el cas del català, com s'ha demostrat, és possible, però haurem de fer un mur de contenció increïble, perquè si ens trobem com a les Corts Valencianes o ens trobem com a les Illes, evidentment, estarem parlant d'una altra cosa. Crec que aquestes eleccions no van del que pot passar aquests 4 anys, sinó del que pot passar en les properes dècades.
Per cert, en aquesta campanya electoral que ara arrenca, arrencarà aquest dijous, a finals d'aquesta setmana, un dels elements que des d'un punt de vista com un mediàtic estan agafant força importància són els debats electorals que hi pugui haver, els cares a cares famosos entre Sánchez i Feijóo, els debats a 7 o a 4 que hi pugui ser. En aquest sentit, Esquerra Republicana ha presentat recurs a la Junta Electoral per format d'aquests debats. Creu que els estan utilitzant Partit Popular i PSOE per tenir preeminència mediàtica en aquestes eleccions?
Home, segur. Nosaltres som aquells que volem ser tot arreu. És que, de la mateixa manera que abans et comentava, Marc, que no hi ha cap projecte polític que no vulgui ser més fort, que no vulgui estar més musculat, que no vulgui ser més gent, que no vulgui comptar amb més ànimes, de la mateixa manera no n'hi ha cap que vulgui ser guanyador, evidentment que no vulgui ser tot arreu. És vital i és importantíssim ser a tot arreu. Nosaltres volem ser-hi. És evident que un cara a cara entre Feijóo i Sánchez evidentment té una part, si em permets, també morbosa. No sé com dir-ho, però en qualsevol cas nosaltres parlem de polítiques. Nosaltres fem política. Nosaltres no fem política espectacle. Nosaltres defensem i protegim els interessos dels ciutadans de Catalunya. Ho hem fet durant 92 anys d'història i ho continuarem fent. I som aquells que fem el que diem. És a dir, que cada vegada que podem tenir un micro davant, l'utilitzem, l'aprofitem i en defensa, òbviament, dels interessos del país.
Els debats a 2 o els debats a 4 respecten el pluralisme polític?
L'estat espanyol... Això, de fet, fixa't que a Catalunya seria absurd. És que això ni ens ho plantejaríem. L'estat espanyol, de fet, aquest bipartidisme i, al final, la defensa del règim del 78 sempre l'han encarnat aquests dos grans partits en els quals un d'ells ha tingut Vox dintre, per entendre'ns, no? Aleshores... No és una qüestió de més o menys pluralisme. Evidentment no el respecten, perquè no és la realitat de l'estat espanyol. No és aquesta la realitat. Però sí, són els dos grans partits. En definitiva, faran el que faran. Sembla ser que hi haurà un cara a cara entre aquests dos grans líders, però nosaltres, evidentment, considerem que en els debats hi hem de ser tots. absolutament tots.
Per acabar, em deia, quan aquesta entrevista parlava de l'acord que es va anunciar aquesta passada nit, que permetrà que entenc que en aquests propers dies la Generalitat i l'Estat desbloquegin l'acord per la B40, però que inclogui també, no?, aquests 900 milions d'euros per fer millores en d'altres infraestructures, com la Nacional 260, l'N2, les connexions a l'autopista P7, etcètera, no?, que hem anat coneixent aquests dies. És un bon acord, malgrat inclogui la B40, senyora Jordà?
Bé, és un bon acord en el sentit de que nosaltres... Bueno, d'entrada, deixa'm dir-te, perquè això és important, que els acords s'han de complir. Nosaltres el que fem és complir-los. Sí, crec que, malgrat tot, és un bon acord. Sabeu perfectament que Esquerra Republicana, en aquest sentit, tenia una alternativa per connectar doncs, Terrassa i Sabadell, però que, evidentment, també és veritat, sens dubte, que Catalunya necessitava uns pressupostos que fossin expansius, doncs, per tenir més metges, per tenir més mestres, per millorar els serveis socials, etc, per fer polítiques en definitiva. No? I no és el model desitjat, eh? Però la negociació, sempre important, ens ha permès que no es consideri una via d'alta capacitat, que això és important, i que reconegui que es tracta d'una via que discorre entre aquestes dues ciutats sense continuïtat més enllà, tal i com estableix que és el que ens devem nosaltres, aquest Pla Especial de Mobilitat del Vallès. I, a més, que l'Estat ho pagui en pressupost propi, perquè recordareu que ells parlaven de la disposició addicional tercera. Doncs no, que ho paguin en aquest sentit. I a partir d'aquí també falquem el protocol dels 914 milions per, com molt bé deies tu, doncs, aquestes infraestructures necessàries al nostre país, gairebé 1.000 milions d'euros, que vam assolir també, com tantes altres coses, en el marc dels pressupostos. Mentre les nostres polítiques depenguin, jo ja sé que Madrid, la Moncloa, la Sarsuela, ens queda tots molt lluny, molt, però allà es decideixen polítiques encara. Aleshores, quina és la clau? Ser més forts, que l'independentisme sigui fort, exigir tot allò que pertany a Catalunya i avançar en l'independència i l'autodeterminació del país.
Una de les bases d'aquest acord, bàsicament, és els diners els posa l'Estat, les obres les fa la Generalitat. Això vol dir que no es farà ni un pam de carretera que primer no s'hagi cobrat?
Hauria de ser així, crec que sí, no? És lo obvi, lo lògic, perquè al final... els encaixos amb les mans i els acords amb les mans es fan amb aquells que compleixen. I estem farts de veure incompliments de l'Estat. És a dir, que quan hi hagi la caix, doncs es començarà.
Es farà. Ganes de tornar al Congrés, senyora Jordà, o no?
Ganes de defensar aquest país des d'on sigui. He tingut l'honor de fer-ho al govern del país. El partit ara doncs, creu que puc aportar doncs el Congrés de Diputats també aquesta defensa del país, doncs allà ho farem. Pensa que només amb el sac que porto de coses per defensar el Congrés de Diputats del departament que fins ara doncs he sent la titular no s'acaben mai. Però no només aquestes, sinó, repeteixo, doncs, tots els interessos del país i sobretot fer escoltar la veu de l'independentisme a Catalunya per avançar, perquè això va d'avançar i ho hem de fer plegats i després, doncs, pensa que quan acabi aquesta legislatura, l'altre dia ho pensava, serem el 2027, és a dir, que hauran passat 10 anys d'aquell 1 d'octubre. Hem de tornar a estar preparats i hem de ser més i, evidentment, guanyar i avançar.
Teresa Jordà, un plaer, que vagi molt bé i moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, un honor.
Que vagi molt bé, molt bon dia.
Radio Estel